Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ofereix Ràdio Volta.
Come on, Jamie, come on, croca.
Allez, if you have the delay, you have nothing to lose, hein, Sina. Allez.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Benvinguts a Radio Volta. Aquí comença el programa número 67. El del dia de la marmota. Pogacar torna a guanyar i ho fa amb exhibició. I també domina l'SD Works. Esteu a punt? 3, 2, 1. Sintonitzem Radio Volta.
C'est bon.
Qui s'assoit, Dorian Godon va aller remporter la flèche, bravo Trud, et offrir à l'équipe AG2R Citroën une troisième victoire cette année. Dorian qui succède à Julien Alaphilippe, à Thomas Voeckler et à Sylvain Chabanel, entre autres, au palmarès de la flèche, Benoît Cosnefroy qui va prendre la troisième place.
Con Persico alle spalle, è partita la volata agli ultimi 200 metri. Libertà anche davanti, Persico che prova ad uscire dalla scia di Kellering.
Persico
davanti a tutti e vince.
Persico, vittoria di Silvia Persico.
Vittoria di Silvia Persico, strepitosa.
The moment now, Damie Vollering now goes, they've got to be vigilant of the SD Works rider. It's Liana Lippert that tries to close this one up, but Damie Vollering opens the pressure and opens a small gap. She's got her teammate in this group who's not going to do anything. Through the Flamme Rouge now with 1 kilometer to go, Damie Vollering makes no mistake, comes across the line to take her third victory of the year, 15th victory as a pro.
Raïssa Marina a 38 de mitjana pràcticament, sprint per la segona posició, molt tancat entre aquest grupet.
La primera i segona, eh?
Sí, era la corredora del DC Works també, eh? SD Works devia ser, no sé si era Fisher Black. Mira com es feliciten.
Penúltimo intento que van a soltar a Gili posiblemente, pero Pico se retuerce, aguanta, son 1200 metros en este caso, pero hay que subir una media del 6,7, un porcentaje del 14.
Pero tiene un soldado, va bien soldado Pitcock, ¿eh?
Pero tiene...
Gili también está bien tomar, ¿eh? Se le ve bien, ¿eh?
Tiene una concentración.
Cambia otra vez el ritmo, ¿eh?
Cambia igual Pitcock.
Cambia otra vez.
Lo va a terminar reventando, pero cambia Pitcock con relativa facilidad. No puede hacerlo Gili.
Hasta aquellas casas hay que sufrir, ¿eh? Porque ahí se...
Quiere imaginar la radio ahora mismo de Tadej Pogacar. Venga,
lo suelta, lo suelta.
Twice a win in the Tour de France in this season. He just adds to what is already a fabulous roster. He has won the Amstel Gold. That's what he means to him. And the clock starts to roll and the bell does toll.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Doncs bé, ja ho heu sentit, aquest resum de la fletxa brabançona ja de la setmana passada, però encara no havia passat per aquí, per Ràdio Volta, amb Sílvia Persico. Ens ho pensava la Benito, la Mireia Benito, ara fa uns dies, que era el nom que ella li cridava l'atenció, doncs bé, per trencar aquest domini de l'SD Wars, juntament amb el bloc del Trek, però vaja, perquè fan els propis, Persico, que es van portar la brabançona. En categoria masculina, sorpresa amb la victòria de Dorian Godon, i sobretot al segon lloc, de Ben Healy, aquest jove irlandès de qui estem parlant molt aquests dies. Avui també traurem el seu nom aquí, després quan en parlem amb el Fletxa. Tres dies després d'aquesta brabançona, ja de ple en el tríptic de les Ardenes, primera cita. Amb l'Amstel Gold Race, en la categoria femenina, doblet de Leslie Works, aquest cop sí, amb aquesta mà d'asos, noms importants, imponents, dominadors, Demi Vollering, primera, Lotte Kopecky, segona, i a la prova masculina, nova exhibició de Pogacar, movent-se 80 km de meta i acabant en solitari gairebé els últims 30. I com dèiem, seguit de Ben Healy, l'irlandès, l'home de moda aquests últims dies en el món del ciclisme. Bé, ens queda encara la setmana de les Ardenes per completar aquest tríptic amb la Fletxa Valona per aquí al mig i, sobretot, amb un altre monument amb la Lieja que tancarà aquest tríptic aquesta setmana. Moltes coses per analitzar a la pissarra d'un home clàssic, el Joan Antoni Fletxa. És l'hora, per tant, d'entrar al territori Fletxa.
Radio Volta, entrem al territori Fletxa.
Territori Fletxa, què tal? Com estàs?
Què tal, Isaac? Molt bones. Doncs mira, m'enganxes fent bici. Estic pel Montseny fent una ruta guapíssima de grave.
Quina enveja. Ens hauràs de passar fotos. O la penjaràs al teu canal de YouTube, aquesta?
Ah, hi ha vídeo. Hi ha vídeo amb tracking, també, per qui la vulgui fer. Però bueno, és tot de... La zona del Montseny més amagada, no?, del Coll de Té i de més, i bueno, aquí anem amb el Rovira ja preparant-nos pels petits reptes que tenim aquest any.
Bé, doncs, enveja, poder estar pedalant en comptes d'estar preparant el podcast, però escolta'm, benvinguda sigui. Per cert, ens trobem al mig de... Tu estàs al Montseny, però virtualment ens trobem al mig de les Ardenes, que ja ha arribat aquesta setmana... Tot i que això és una miqueta enganyós, perquè el que enllacem ja és la Fletxa Brabançona amb l'Amstel Gold Race, en què déu-n'hi-do quins dies hem viscut. Nova exhibició de Pogacar, però ja anteriorment a la Fletxa Brabançona vam veure també coses interessants amb aquest jove irlandès, amb Ben Healy, que com ens l'ha sorprès,
Sí, exacte. A mi podem dir que tothom parla de les Ardenes a partir d'Amstel, Fletxa i Lieja, però jo afegiria també la Brabançona, I ahir reconec que vaig descobrir aquest corredor, el Ben Healy, i em va encantar. Em va encantar perquè té un toc de pedal, un pedaleig boníssim, no? I l'actitud que va tenir la Brabançona també, molt ofensiva, i bueno, després ho va rematar l'Amstel, Va estar a prop de guanyar la Brabançona, no va poder, però mira, l'Amstel va treure un resultat fantàstic, la veritat.
No, bé, ha tret dues segones posicions en aquestes curses, un corredor que sembla que aparegui del no-res, que a més té un estil poc ortodox a primer cop d'ull, però vaja, ja alguns li havien vist coses temps enrere en alguna cursa pel País Basc i jo crec que aquí tenim corredor per temps, també.
Correcte, va guanyar, mira, just a mi fa un temps quan l'Javier Lazcano va fer el resultat a través de Flandes, el meu company d'Eurosport em va enviar una foto que li havien enviat, no?, un podi. I en aquell podi hi havia un guanyador que no el va reconèixer i em va dir el guanyador també és pro, ara. Però l'altre, el Renko i el Lazcano. I dic, ostres, que guai. I després a la Brabançona em torna a enviar la foto. Dic, ostres, mira, si és el Ben Healy. És el Ben Healy el de la foto que ja m'ha enviat a l'Ix i una gran foto del 2018 a la Volta Biscaia Júnior. Doncs es veu que, clar, que el Ben Healy va guanyar el Renko a una contrarrellotge que era l'últim dia i es va endur la general final. Per tant, és un corredor que, contrarrellotgista, en certa manera també, el físic que té, tu parlaves del seu estil, i bueno, és un corredor petit, molt, molt estret, no?, d'espatlles, i això, clar, et fa ser més aerodinàmic, naturalment, no? Per tant, bueno, amb el motor que té i la constitució, té aquest avantatge d'aerodinàmica, no? I, bueno, és un corredor que podria haver trigat una miqueta més, no?, d'altres joves d'aquests que ara estan... No parlem del Pogacar, perquè ja el coneixem tothom, no? Però aquest és un jove nano que mira, que ja de petit, de júnior, ja, ostres, guanyava el mateix Remco Evenepoel, no?, a una contrarrellotge.
Sí, doncs li haurem de seguir la pista, a veure com avança. Per cert, ara treies el seu nom i sembla que ens repetim, sembla una mica el dia de la marmota, però Pogacar torna a guanyar una altra clàssica, atacant primer 80 quilòmetres, després en solitari pràcticament els últims 30. És que estem parlant sempre i estem explicant sempre el mateix. Això al final, de tant repetir-ho, sí que s'acabarà convertint en un fenomen mai vist,
Clar, no, és un... Mira, se'l compara molt amb el Merckx, no? Aquest canibalisme, no?, de dir, ostres, un moment jut i de quina manera, no?, i ho està fent i, ostres, és molt superior a la resta, de moment. porta un ritme i unes condicions i una manera de guanyar, és que podem parlar d'ell des del principi de temporada, Isaac, és que clar, des que va córrer la clàssica de Jaén no ha parat, ha estat guanyant i guanyant i fent exhibicions i vaja, és un fenomen, clar, és com dius, bueno, és el dia de la marmota, i tant, perquè és que cada cursa que guanya fa el mateix. Sí, sí. A veure si s'atura algun dia, no ho sé, però la veritat és que és espectacular veure'l, la veritat.
Amb el seu moment de forma i amb les seves característiques ara mateix, m'imagino que de cara a la Lieja, que és la gran cita d'aquesta setmana, l'hem d'apuntar com a gran favorit. Veurem si també s'emporta la fletxa valona i opta aquest triplet de les Ardenes, però vaja, pensant en la Lieja, és el gran favorit, eh?
Ho és, i m'atreveria a dir que la fletxa valona també, tot i que la Lieja ho té més fàcil perquè té més possibilitats de fer un atac des de lluny, i a la Redut mateix, com va fer el Remco l'any passat, i arribar, d'acord? ¿Vale? A la fletxa, doncs, s'ha de jugar més a l'última pujada, i allà poden passar més coses, no? Però, com has ben dit, la Lieja, ostres, és que si continua així, és que ho té molt guanyat, ja.
Doncs vinga, anar sumant monuments. Per cert, abans d'acomiadar-te, parlaves de Pogacar, que vinga a guanyar, unes altres que gairebé ho guanyen tot, dic gairebé, perquè a vegades apareix una Sílvia Pérsico que els trenca la ratxa, són les noies de l'SD Works, aquest equip que, mira, la Mireia Benito ens ho deia la setmana passada, és un equip que surten a jugar a cartes amb molts asos, i aleshores, tant és que la tàctica no sigui perfecta moltes vegades, que poden anar tirant ara un as, ara un altre as, que sempre s'acaben emportant la victòria, o com a mínim tenen moltes opcions de guanyar, eh?
Sí, bueno, la tàctica és aquesta, no? La majoria de corredors amb opcions. Que, bueno, això també s'ha fet servir a Sky, hi ha molts equips que, o a Quick Step, quan dominaven les clàssiques, mira, reparteixen aquests rols de possibles guanyadors amb un equip fortíssim, no? Es podria dir també estratègia, no estratègia precisament de cada cursa, però sí que, clar, és molt ofensiva, és molt intimidadora també, i clar, o sigui, ja quan, jo crec que moltes corredores ja, quan les veuen, diuen, bueno, és que poden guanyar, i guanyaran, i és el que està passant. La Demi Bollering també, Estrada Bianche, l'altre dia que guanya la Persico, però bueno, va ser per una roda de Bollering, i bueno, ara guanyen l'Amstel també, o sigui que molt, molt, molt superiors.
Doncs sí, així és. En fi, la setmana que ve tornarem a parlar, ja tindrem un altre monument, aquesta Lieja, a veure si se l'emporta Pogacar, i ho analitzarem aquí. Dóna-li records al Capo, al Roberts, i que agafeu-vos amb calma, que el dia és llarg.
De part teva, sí, mira, ara ja anem pujant cap a Collformic i de seguida ja enfoquem un altre ball.
Amb la gravel, eh?
Sí, bé. Però hem pujat pel Coll de Ter i, bueno, bueno, gravel és tot, no? Asfalt, sí, no asfalt, sí. De tot. Estem fent voltes per aquí.
Molt bé, doncs vinc, una abraçada als dos.
Igualment, de part teva, adéu.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Santa Marta, sí!
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable. Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
I amb la fletxa que deixem la competició més estricta per fer avui una aturada especial, aturada en la memòria col·lectiva. Aquest passat cap de setmana es va completar un projecte iniciat 7 anys enrere i que per culpa de la pandèmia s'ha allargat una miqueta més del previst. Havien de ser 5 etapes, una per any, per recordar el pedal antifeixista del 1937. Una prova, aquella, la de fa gairebé un segle, de 5 etapes que unia el front d'Aragó amb Barcelona. Per saber de què va, ara saludarem el Miquel Andreu, un dels seus creadors. Miquel Andreu, què tal, com estàs?
Bé, hola, bé.
No sé si ja has recuperat de l'emoció d'aquestes últimes hores.
Sí, ja tenim les sensacions reposades i ja estem tranquils ara.
Molt bé. Escolta, tenim moltes preguntes perquè ens expliquis de què va tot això del pedal antifeixista. Home, el nom ja dona moltes pistes, però realment aquí el que hem de fer és rascar molt enrere i anar a buscar d'entrada els orígens d'aquesta prova recuperada d'alguna manera per 3 persones, principalment tu, en Francesc Florença i en Pau Llop. D'entrada, què és el pedal antifeixista?
El pedal antifeixista, el que hem fet nosaltres és la commemoració, per dir-ho així, d'una cursa singular que es va fer una sola vegada a la història, que va ser l'any 1937, en plena Guerra Civil, i el nom que tenia en aquell moment ja era aquest trofeu pedal antifeixista. En aquell moment era una cursa competitiva, amb premis, guanyadors, amb un cronometratge, i l'organitzava un diari republicà del moment, de referència, que era el Diluvio, un diari amb molta trajectòria, i com no és estrany amb el món de l'esport, com ja sabeu, doncs els diaris organitzaven esdeveniments esportius. No? El que sí que ens va cridar molt la curiositat és que es fes una cursa d'aquestes característiques en plena Guerra Civil. No? Uh-huh. Val a dir que el pedal antifeixista era una cursa hereva de la cursa Haka Barcelona, que ja organitzava el mateix diari l'any 34, 35 i 36. La va reformular com a trofeu pedal antifeixista l'any 37 amb la idea, segons diuen les cròniques, de que l'any següent, el 38, com que ja hauríem guanyat la guerra, doncs no caldria tornar a fer el pedal antifeixista i es tornaria a fer la Haka Barcelona. I al final, doncs, ni una cosa ni l'altra. I va quedar soterrada en l'oblit aquesta cursa i, amb motiu dels 80 anys l'any 2017, que es complien, doncs vam decidir recuperar-la.
Aquesta cursa, què en sabem d'aquesta cursa? Era una cursa de 5 etapes, pot ser?
Sí, efectivament. Era, a diferència de la Haka Barcelona, que era d'una sola tirada, la pedal antifeixista eren 5 etapes. Començava el 14 d'abril, en commemoració doncs, de la proclamació de la República, i eren 5 etapes consecutives, amb la idea simbòlica d'unir el front amb la rereguarda, per això en alguns llocs es coneix també com a cursa Front d'Aragó-Barcelona, i sortia va sortir des de Peraltilla, tot i que la idea original era sortir des de Barbastre, per qüestions, suposo, logístiques, va haver de moure a última hora el punt de sortida, que és un poblet del Somontano, que és l'any 37 doncs, on hi havia el front de l'Aragó. No? I eren 5 etapes consecutives, una cada dia. Front d'Aragó-Lleida va ser la primera, la segona Lleida-Tarragona, Tarragona-Manresa, Manresa-Girona i Girona-Barcelona, acabant al Parc de la Ciutadella.
Mm-hmm. Per tant, ens trobem que recupereu aquesta prova amb un nom explícit, que l'any 37 s'havia de celebrar. Vosaltres, el 2017, per tant, el que feu és recuperar-la, el que passa que entenc que per envergadura, per organització, realment és complicat replicar-la de manera fidel, al 100%. Una cursa, doncs, no sé si professional, però almenys d'un alt nivell, amb 5 etapes, i el que feu és adaptar-la a la vostra manera. Què preteneu fer el 2017 quan la comenceu?
Sí, perquè la de l'any 37 doncs hi havia corredors, alguns dels quals eren professionals, com el que va quedar primer, per exemple, a l'última etapa, la cinquena, el Josep Campamà, que va ser professional des de l'any 30 a l'any 43. Era una cursa amb tots els ets i uts en aquell moment, unes inscripcions, alguns soldats, alguns corredors no van poder participar, no van poder arribar perquè van trobant problemes amb el front, no? Amb permisos, històries. Altres provenien directament de les trinxeres i van tenir una autorització per participar. Era una cursa competitiva i amb premis i amb molt seguiment, és a dir, hi ha les fotos de Josep Brangolí, que estan a l'Arxiu Nacional de Catalunya, doncs es veu que hi havia un fervor popular. Val a dir també que la idea era recaptar fons per Socors Roig Internacional, també hi havia el Comissariat de Propaganda de la Generalitat involucrat, el Comitè Català per Esport Popular, és a dir, va ser un esdeveniment gros. Nosaltres, la idea de recuperar-lo d'entrada era no fer res competitiu, no és la nostra filosofia, sinó combinar esport, memòria històrica i, de pas, doncs, conèixer el país i sobretot, conèixer gent i fer xarxa, no? Generar moltes complicitats, i crec que ho hem aconseguit.
Ara en parlarem d'això, ara m'ho explicaràs, vull obrir un parèntesi. T'estava escoltant i m'has fet pensar en d'altres iniciatives en què el ciclisme es vincula amb l'actualitat social, política del moment i més en temps de conflictes, com tu coneixeràs el Club Clarion, aquests ciclistes republicans brigadistes que des d'Anglaterra, des d'Escòcia, crec, baixaven fins a Barcelona pedalant recollint també diners per oferir-los a la causa republicana.
Sí. De fet, creiem que, i més en el context actual també, no, d'auge de l'extrema dreta a tot arreu, que l'antifeixisme no ha de ser només una cosa present a les manifestacions o a les reflexions polítiques, sinó també en àmbits com l'esport, que no podem defugir aquest compromís i hem de guanyar espais i fer-nos veure i fer-nos sentir, també.
Bé, tornem a reprendre el fil. Anem a l'inici. Jo recordo aquell 2017 a Lleida, vaig malament de memòria, i vaig ser en aquella primera etapa, ja no recordo si era inici, final, però vaja. I en aquell moment pensava, aquesta colla de sonats on van? D'aquí 5 anys, és cert que després ha vingut la pandèmia pel mig, però plantejar-vos aquesta iniciativa, reproduir les 5 etapes en 5 anys diferents, no sé si en aquell moment ho veieu viable, m'imagino que sí, però al final ha acabat sent un èxit, perquè ha tingut continuïtat, i ha tingut participació, i s'ha creat aquesta xarxa que tu... justament destacades
sí,
ara fa
sí,
un moment.
Sí, t'he de confessar que la primera intenció, abans d'obrir les inscripcions del primer any, era fer el mateix que van fer el 37, una etapa cada dia, i com que solia coincidir més o menys per Setmana Santa, doncs era una manera de passar una Setmana Santa, unes vacances doncs, sobre la bicicleta, amb una colla d'amics i fer un dia rere l'altre. A l'hora de la veritat vam veure que potser ens havíem sobrevalorat a nosaltres mateixos i vam decidir, escolta, doncs prenem-nos un calma i almenys aquest primer any fem la primera etapa, no? I que justament acabava Lleida, que nosaltres som de les comarques de Ponent i més o menys ho teníem apamat i controlàvem la zona, no? Sí que és cert que després ja ens van fer la idea de fer-ne una cada any, però el que sí que no ens esperàvem com ningú era la pandèmia, que ens va obligar a fer un parèntesi de 2 anys i que això acabés durant 7 anys com ha acabat durant.
Quanta gent ha participat en l'edició d'aquest any, en la sortida d'aquest any?
Doncs uns 48 ciclistes, i més o menys tret del primer any, que eren pocs, perquè encara no es coneixia, que érem 25 pedalant. A partir del segon any el Boca Orella va fer la feina i la veritat és que al moment d'obrir inscripcions sempre hem tingut molta acceptació, hem anat superràpid les inscripcions, s'han esgotat molt, molt ràpid, i hauríem pogut posar molta més gent de la que acaba participant. Però sempre hem posat el topall de 49 ciclistes, perquè per normativa, doncs, a partir de 49, circular per la carretera amb grups ja més voluminosos doncs, requereix una infraestructura que nosaltres no tenim, d'assegurances, de permisos, de...
Sí, de Mossos d'Esquadra fins i tot, de trànsit. Sí, exacte.
I això és el que volíem evitar, no? Per no sobrecarregar-nos encara més de feines i que no deixés de ser una trobada de germanor que també permetés doncs, moments de conversa, de coneixença i un format més assequible a l'hora de que la gent es conegués i relacionés entre ells.
I en tot aquest ambient esportiu, però també cultural, també polític, el que heu fet és anar farcint les diferents edicions, les diferents etapes d'activitats paral·leles, amb xerrades, amb visites a llocs especials, no?
Sí, el que és el dia de la... no en diré cursa perquè no ho és, del dia de la marxa, intentem que l'arribada i les parades que fem entremig d'avituallament aprofitar l'ocasió per fer alguna explicació de memòria històrica d'aquella zona, més o menys. Una explicació breu perquè les circumstàncies obliguen, perquè no podem parar a mitja marxa i fer una xerrada d'una hora, no? Perquè tothom se refredaria, acabaríem fent molt tard, són etapes d'uns 100 i escaig quilòmetres cada una, i fem això, una explicació a peu dret d'algun episodi. Per exemple, recordo la primera etapa, vam parar a Sairí a fer un petit avituallament i vam llegir algun text de l'època, de la Guerra Civil, que havia escrit Manuel Ibáñez Escofet, el periodista. A l'arribada a Lleida vam fer una explicació del bombardeig de Liceu Escolar, que ens la va fer l'historiador Marc Macià. La següent etapa de Lleida-Tarragona vam fer parada al Priorat i vam parlar de la Cova Hospital de Santa Llúcia. La tercera etapa vam parar a Santes Creus i vam explicar algun episodi relacionat amb maquis de la zona. A la quarta etapa no vam fer cap explicació i a la cinquena, que va ser la d'aquest dissabte, vam parar a Malgrat de Mar, on els responsables, els impulsors d'un projecte que es diu Solidarity Park, de record a un grup de brigadistes internacionals que es van enfonsar torpedinats per un submarí feixista a les costes del Maresme, doncs han fet un monument i tot una sèrie d'històries associades al monument, que es diu Solidarity Park, ens van explicar aquest projecte també, no? Sempre hem intentat això, no? Que no sigui només una pedalada i prou, i amb un nom, pedalant difícil, sinó omplir-lo de contingut.
I això és el que hem intentat avui també recuperar aquí, on habitualment a Ràdio Volta parlem del ciclisme professional, més de competició. Sempre busquem històries que vinculades amb el nexe d'unió del ciclisme que ens aportin més coneixement, i jo crec que avui era important també fer memòria per recuperar la història del pedal antifeixista, aquesta iniciativa recuperada pel Pau Miquel, pel Pau Llop, pel Francesc Florença, i que només em queda una pregunta. A partir d'ara, què?
És la que ens ha fet tothom més vegades aquest dissabte, perquè érem, tothom era conscient i sabia que era la cinquena i última etapa, que aquí s'acabava la història, i realment la nostra intenció era acabar-ho aquí, doncs, perquè tampoc ens hi dediquem, i és un projecte que ha durat 7 anys i consideràvem que era suficient. Però sí que és cert que hem notat aquests dies certa pressió popular, doncs, perquè això no mori aquí i continuar-ho d'una manera o altra. I crec que l'organització ens hem convençut que així ha de ser, i no sabem encara com ni quan, però alguna cosa continuarem fent. D'entrada, aquest any sí que volem fer una festa final que pugui incloure algun concert, alguna xerrada, alguna exposició, alguna pedalada, evidentment, però encara no sabem ni quan ni on, segurament doncs, cap al setembre. Tot just fa unes hores que vam acabar l'última etapa, i encara ho hem de acabar de parlar, però ja podem avançar que alguna cosa, que això no morirà aquí, vaja.
Molt bé, fantàstic, fantàstic. Miquel, que fa un moment crec que t'he rebatejat com a Pau Miquel, no? Pau Miquel és ciclista professional del Care Pharma. Aquí teniu el Pau Llop, el Miquel Andreu, que ets tu, i el Francesc Florença. Miquel, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos explicat, felicitats per la iniciativa, que a més hagi anat tan bé, i res, si hi ha festa, doncs al setembre ja mirarem d'apuntar-nos-hi.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, ja una abraçada.
Una abraçada, adéu.
Finisher. La suplementació nutricional de Kern Pharma us ha ofert Ràdio Volta.
Can I hear the echoes from the days of 39? Trenches full of poets,
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.